Diego Fernández. L'arena no és de nadie i és de todos. Avui l'alcaldessa i la delegació sitgetana es trobarà amb Diego Fernández, la demarcació de costes de Barcelona, a veure si es pot fer alguna cosa o no. Bé, el diumenge l'ECO va fer 140 anys. Quan l'ECO va fer 125, vivia una situació complexa. El 140 aniversari, no podem dir que el context en general de la premsa escrita i sobretot de la premsa en paper sigui un context molt, molt falaguer, però evidentment hi ha un ECO abans i després de l'any 2014 que va marcar un punt d'inflexió i, per aquells que ho vulguin dir d'aquesta manera, el rescat d'un diari que havia mantingut, i aquest és el gran mèrit també, durant anys i panys, una família, des de Josep Soler i Tassis, en Josep Soler i Cartró, en Josep Manuel Soler i Soler, i a partir del 2014 l'Antoni Sella i ara en Magí Fortuny com a directors. Des de premsa de Sitges, evidentment, es va donar suport a aquest projecte i han passat, encara que sembli mentida, 12 anys des d'aquell 2014 i l'ECO acaba de celebrar el seu 140è aniversari. Santi Terraza, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Dit així, això va... així es diu ràpid. I 140 anys no passen ni tan ràpid, però no sé si els darrers 12 han anat corrents i de pressa.
A veure, els darrers 12, el moment que ens hi vam posar, quan tu acabes de dir doncs, que l'ECO estava en una situació doncs, bueno, que perillava el seu futur, la seva continuïtat, després de tants anys de poder-ho mantenir gràcies a l'impuls i l'edició per part d'una família, i però va arribar un moment doncs, que per circumstàncies diverses, entre altres raons, sobretot doncs, pel canvi del model de premsa, doncs que l'ECO va arribar en una situació doncs, que es trobava doncs, en un carreró gairebé sense sortida. I quan ens hi vam posar, una sèrie de sitges, de dir, escolta, intentem això agafar, salvar, reconduir i aportar continuïtat. Però sí que és cert que si en aquells anys ens haguessin dit, home, els 12 anys encara continuaríeu, i vaja, es veuria que a més a més ha de tenir continuïtat, perquè no en seran 12, sinó seran uns quants més, doncs això era la visió més optimista de totes les visions possibles, perquè jo recordo amb companys meus periodistes de fora de Sitges, de Barcelona, que quan els hi compartíem deien, home, això està bé fer-ho des d'un punt de vista romàntic, però vaja, més de 5 o 6 anys no tindrà sentit que ho mantingueu. Bueno, ja en portem 12 sí. I en portarem uns quants més, no sé quants més.
Paradoxes però... de la vida, perquè en Santi Terraza fa un article al motiu del 140è aniversari on fa referència als orígens de l'ECO i diu, bé, abans d'arribar a l'ECO, a la comarca ja havien nascut altres diaris i, en canvi, sembla mentida, com 140 anys després, l'ECO continua sent ara un testimoni molt en solitari de la premsa del nostre voltant, eh?
Sí, i de fet és un cas com bastant insòlit, ja no només a la comarca, sinó al país, perquè no només perquè és el més antic, el que té més antiguitat, el que ha anat sortint de manera continuada doncs, això, des de finals del segle XIX, sinó també perquè que hi hagi setmanaris, és a dir, publicacions periòdiques en paper, d'un sol municipi, malgrat que ara des de fa uns anys som Sitges, som Ribes, però que sigui d'un sol municipi també és un cas insòlit, perquè normalment els setmanaris en paper que s'editen acostumen a ser comarcals o intercomarcals. Vull dir, hi ha el cas, o sigui, el 3 de 8 doncs, agafa el Garraf i l'Alt Penedès i el Baix Penedès. L'Hora Nova de Figueres agafa l'Alt Empordà. L'Ebre doncs, agafa també el Baix Ebre i també el Montsià. És a dir que tenen un territori més ample que no pas estrictament un municipi.
I per tant més potencialitat de lectors.
Exacte, sí, sí. I a més fins i tot podríem afegir que, home, el país ha anat canviant, ha anat a tot arreu, doncs està evolucionant, canviant, les transformacions socials, en alguns casos positives, en altres casos no tan positives, però en el cas de Sitges segur que molt més que no passen molts d'aquests municipis o aquestes comarques en els quals hi ha publicació pròpia, és a dir, la transformació del mapa sociològic humà de Sitges doncs, en els últims anys està sent molt accelerada i això, vulguis que no és un element que en teoria jugaria a favor de mantenir doncs, una capçalera històrica tradicional doncs, amb 140 anys de vida.
És un parlar per parlar, però un spin-off de l'ECO en anglès es vendria per si sol?
Bueno, des de fa 5 anys estem fent aquestes pàgines en anglès, al final, que precisament doncs, bueno, el que volia era reflectir la realitat en la qual doncs, està evolucionant Sitges cap avui en dia, però és a dir, la gent que no ha anat mai al quiosc en el seu, allà on està vivint, és molt difícil que de cop i volta hi vagi. Vaja, d'entrada comencem a dir que quioscos ja malauradament ja no en queden, però vaja, això és passa a Sitges i passa a tot arreu, no? Sí que és cert que a Sitges probablement
també és un cas més. També és un cas molt paradoxal aquí,
Vull dir, altres llocs que s'arribes, per exemple, n'hi ha més que no passa a Sitges.
També és paradoxal això,
Sí, bueno,
que Ribes mantingui més quioscos que Sitges.
Però és que l'explicació en el cas de Sitges sempre és molt clara i condueix al mateix lloc, és a dir, el preu és tan car del metro quadrat, del lloguer, i per tant, doncs, bueno, al marge de negoci que pot tenir un quiosc, ja no dic una llibreria, que fa 10 anys que estem sense llibreria, doncs, bueno, és molt paradigmàtic, per tant, aquí el model econòmic, ens agradi o no, s'ha tendit cap a un altre sentit, i per tant, doncs, hi ha una sèrie d'activitats comercials, doncs, que ho tenen molt més difícil. Però, tornant al que dèiem abans, és a dir, no hi ha quioscos, per tant, nosaltres el que fem és anar a vendre en altres llocs, i venem, doncs, supermercats, els estancs, les fleques, i fins i tot això tan romàntic, a mi m'agrada molt, d'un noi que els divendres i dissabte i diumenge també arribes, doncs ven pel carrer, i, bueno, i que és un excel·lent venedor, l'Ivan, i que el que fa precisament, doncs, és potenciar aquesta faceta de la proximitat, de la premsa de proximitat. Però això amb la gent que és de l'entorn, o que encara que hi hagi arribat en els últims anys o les últimes dècades, doncs s'hi troba més familiaritzada amb l'entorn, és molt més fàcil, doncs, que si han estat lectors, que ho continuïn siguent. D'acord. Si han estat lectors a casa seva, que ho continuïn siguent. I si no hi han estat, perquè hi han arribat fa 10, 20, 30 anys, però en tot cas, com que això ha format part del seu món o un món paral·lel, és molt més fàcil. Clar, la persona que arriba d'una altra cultura, que no sap català, que en alguns casos tampoc saben castellà, doncs és molt més difícil que es pugui arribar a familiaritzar amb l'ego. Qui ho poden fer? Els seus fills. Els seus fills sí, perquè bueno, estan escolaritzats on... aquí, que per tant doncs, hauria de resultar molt més fàcil.
Està aguantant més bé la premsa comarcal que la premsa general, el que està passant amb el paper?
Bueno, la premsa general en paper pràcticament ja no existeix, és testimonial. És a dir, si els grans diaris, les grans capçaleres aguanten, no és pel paper, sinó el paper és una qüestió purament doncs, una qüestió de prestigi que el mantinguin, però el seu consum és sobretot digital. El que passa és que una gran capçalera amb un consum digital té camp per recórrer i pot sobreviure. Perquè la publicitat, quan parlem la publicitat, perquè sigui efectiva, perquè pugui mantenir una certa estructura d'empresa, perquè es puguin arribar a pagar els treballadors, les despeses, doncs s'ha de comptar amb milions de pàgines vistes al mes. Clar, això en l'àmbit local és del tot punt impensable, que hi pugui haver milions de pàgines vistes al mes. Per tant, la publicitat mai és un suport suficient com per aguantar una estructura mínima del que implica una redacció. Per tant, els mitjans locals, els mitjans comarcals, necessàriament necessiten el paper per poder subsistir en unes condicions de, bueno, doncs oferir una redacció amb garanties que permeti doncs, això, la professionalització a la qual doncs, hi aboques un diari.
Tot i que probablement tampoc es deu llegir igual un diari en paper que a través de la pantalla.
No, la lectura en paper doncs, és la tradicional, des de la portada fins a la contraportada, anar passant les pàgines, aturant-te en aquelles que t'agraden, que t'interessen més o que t'interessen menys.
I probablement d'una manera més reposada, no? A no ser que algú vagi a buscar quelcom concret que l'interpel·la ell mateix o que ha escrit o hi ha algú aquí,
sí, protagonista. Sí, fins i tot dient, escolta'm, això ho llegiré després, ho agafo després, ho agafo el cap de setmana o quan sigui. En canvi, la lectura d'un diari digital, generalment a través del telèfon o de les tauletes, però també de l'ordinador, però sobretot del telèfon, no acostuma a tenir el mateix temps de lectura ni de bon tros que el diari en paper. És a dir, tu agafes La Vanguardia, estàs subscrit a La Vanguardia en paper o estàs subscrit i també en digital i no hi estaràs al mateix temps llegint-la en paper que llegint-la digital.
I al cap i a la fi també passes pàgines, però les passes a una altra velocitat i les passes a una altra...
Sí, perquè de fet no passes pàgines, sinó que et van sortint notícies en funció de les notícies que tu estàs llegint.
Quin paper té l'eco avui? Si és que aquesta és una reflexió d'aquells, de dir, allò, el diari continua sent o continua volent ser, encara que Sitges hagi canviat també força?
Sí, els diaris, els mitjans de comunicació, el seu paper avui en dia és, lògicament, el d'informar, però també, sobretot, i cada vegada més, el d'interpretar i el de recollir opinions i el de recollir visions. És a dir, la informació pura i dura de la descripció de la notícia, tal com l'havíem conegut fins a dècades enrere, avui en dia ja no és una funció dels diaris, ni en el cas de l'Eco, ni tampoc dels diaris d'àmbit nacional o d'àmbit estatal. Per què? Perquè bueno, ja amb l'aparició de les xarxes socials i ara encara més amb l'aparició de la intel·ligència artificial, les opcions per informar-te són múltiples i diverses. En canvi, l'element diferenciador que ha de tenir un diari, un mitjà de comunicació, és la interpretació de la notícia. És a dir, no es tracta de dir que avui en Vicenç Morando porta un jersei de color blau, sinó d'entendre per què el Vicenç Morando avui s'ha posat un jersei de color blau i porta jersei. És a dir, entendre una mica el context i explicar una mica el context. Si simplement dius que el Vicenç porta un jersei blau, no és necessari tenir un diari, perquè hi ha molts altres canals, hi ha molts altres circuits per saber que el Vicenç porta un jersei de color blau.
Hi ha d'haver una interpretació de les coses també diferent de la que és molt present a les xarxes socials?
Sí, absolutament.
Absolutament.
Absolutament. Clar, interpretar vol dir arriscar, i per tant, en tant que arrisques, també hi ha el perill d'equivocar-te i sobretot d'escriure coses que de vegades doncs, no agraden. Però quan tu simplement fas una descripció pura i dura de dir avui fa sol i els ocells estan volant, bueno, amb això doncs, no t'equivoques, però en canvi quan fas una interpretació de tot el context, de tot l'entorn, els riscos són molt, molt més elevats. El que passa és que la gent avui en dia acudeix als mitjans de comunicació per llegir això, no pas per veure el que ja pot obtenir a través de múltiples altres canals. És a dir, tots els mitjans avui en dia necessàriament estan tendint cap a això. És a dir, el lector de La Vanguardia el que vol és llegir l'Enric Juliana, sobretot. Per què? Bueno, perquè és un senyor que va tres velocitats més endavant que la resta de la gent i que fa unes lectures i unes interpretacions de la realitat, en aquest cas política, però vaja, la qual doncs, en el John Carlin posem per cas a nivell internacional o a nivell de futbol, quan em parlo d'esports.
Aquest és el valor afegit?
Absolutament. Afegit, diferencial i que avui en dia sobretot justifica el paper que tenen els mitjans de comunicació per informar més enllà doncs de la pura descripció dels fets.
És que La Vanguardia té, com en diuen això, plomes il·lustres de molts anys. En els àmbits més petits és més difícil de trobar això.
Sí, totalment. El que passa és que el cas de l'Eco sempre ha estat, tradicionalment, durant tots aquests 140 anys, però també quan nosaltres ho vam agafar ja el 2014, i amb el Toni doncs, sempre teníem aquesta visió que havia de ser doncs, un mitjà que informés i que interpretés aquesta realitat, però que també se sostengués sobre una base de col·laboradors molt àmplia. I en el cas de l'Eco doncs, hi ha un centenar de col·laboradors, entre gent que escriu a les pàgines d'opinió, les diferents pàgines de seccions que hi ha repartides per tot el mitjà, els que fan il·lustracions, que fan fotografies, i que per tant, doncs, és un, en aquest cas seria doncs, un equilibri entre els dos elements, el que és la informació d'explicar la realitat i al mateix temps doncs, aquesta opinió variada, múltiple, que no és només opinió, que sinó són reflexions diverses.
Ribes és una realitat molt diferent?
Bueno, Ribas sembla cada vegada més a Sitges, en primer lloc, perquè bueno, arribarà un moment que hi haurà més sitgetans a Ribas
que no pas aquí, sí.
Si no ha arribat ja aquest moment. El que passa és que Ribas també amb unes velocitats diferents i amb uns enfocs diferents, però també té aquesta necessitat doncs, de poder explicar el que és la seva realitat tenint en compte doncs, això, amb un món i amb un municipi que està canviant i que està doncs, bueno, transformant d'una manera radical que en poc s'assembla al Ribas d'ara, doncs, al Ribas dels anys 80, quan hi havia dos grups, que eren els del Centre Social Ribetà i els del GER, doncs, que pugnaven tot el dia. Bueno, allò va quedar, avui en dia és com gairebé anecdòtic, encara que encara sí tingui un cert substrat, però doncs, avui en dia doncs, això de la informació de Ribas. I en el cas de Sitges, doncs igual.
Ho dic perquè a Ribas l'Eco va ser una arribada molt esperada, no? amb una certa expectació, perquè és clar, tenien, no hi havia massa oportunitats. Ràdio Ribes s'havia tancat, tampoc no recordo si hi havia algun butlletí o alguna publicació a Ribes, però estava bastant erm Ribes de poder tenir.
El 2015 vam treure una edició mensual i a partir del 2018 la del 15 era l'Eco de Sant Pere de Ribes.
Ribes,
és a dir, agafava tot el municipi, Ribes i les Roquetes. Però ja el 2018, quan vam dir, escolta'm, això ha de ser setmanal i no ha de ser un cop al mes perquè és molt poc i bueno, un poc cop al mes la gent tampoc sap exactament quan ha de sortir, sinó que ha de tenir una continuïtat setmanal, ja vam apostar clarament perquè fos Ribes, perquè bueno, són dues realitats totalment diferents, és a dir, Ribes forma part de l'univers de Sitges o Sitges forma part de l'univers de Ribes, digue-li com vulguis, mentre que les Roquetes doncs, bueno, forma part de l'univers més de Vilanova i per tant no hi ha tant d'interès. També és cert, ojo, també és cert que ara a Roquetes estan venent més ecos que no pas fa 10 anys, perquè hi ha anat a viure també gent de Sitges allà.
Potser aquesta diàspora continuada,
Fa 20 o 30 anys no ens haguéssim pensat que gent de Sitges aniria a Roquetes. Doncs bueno, ara n'hi ha.
Quan es bufa el pastís del 140, suposo que un diu, no, va, almenys el 150 hi hem d'arribar, no?
Sí, el que passa és que el món està ple d'incerteses i en el món dels mitjans de comunicació més encara. Portem doncs, des dels primers anys d'aquest segle, doncs, la irrupció d'internet, la crisi del 2008, doncs, que va trencar tot el que el sistema de mitjans de comunicació tal com es coneixia, doncs, bueno, que ara mateix la intel·ligència artificial ha estat un altre element que ha aparegut i que genera unes incerteses que són interrogants. Avui en dia no hi ha ningú que et pugui arribar a dir doncs, no, és que d'aquí 5, 10, 15 o 20 anys la cosa serà així. Jo recordo el 2008 quan van aparèixer el llibre electrònic, que hi havia gent, no pas poca, sinó alguns gurús molt reconeguts que deien, ui, en 10 anys ja no existiran els llibres en paper. Bueno, doncs estem parlant de fa 18 anys, el llibre electrònic es ven molt poc.
Fent gairebé una similitud amb el món de la música, que desapareixeria del tot. Tal.
Exacte.
I en el cas del llibre, evidentment, aquí, per descomptat que res.
Mira, i a Suècia, per exemple, un dels països d'Europa que més ha apostat per la tecnificació i per la introducció de les noves tecnologies en les aules, en el món escolar, ha fet marxa enrere i ara ha fet una gran aposta per la compra de llibres en paper. Perquè, entre altres coses, doncs, queda manifest que no és el mateix una lectura, sobretot de cara doncs, a la canalla, doncs, que requereix una concentració i una atenció i un seguiment, que no és el mateix quan es fa a través d'una pantalla i quan es fa a través d'un paper. Ara, sí que és cert que, ojo, jo no estic dient, no, és que tornarà la premsa en paper i tornarem a veure La Vanguardia, El Periòdico i El País en paper.
No,
això previsiblement no. I els diaris, en certa manera, ja els hi ha anat bé, els diaris d'àmbit nacional i estatal, perquè, vaja, si tu La Vanguardia o El Periòdico, des de fa molts anys tenen dues edicions, que és català i castellà, però si tu entres a la web, la català gairebé no la trobes, perquè s'adrecen a un mercat de 400 milions, que això publicitàriament els hi és molt més rentable, i és el que els hi ha permès doncs, bueno, continuar tot i doncs, això, reduir el nombre d'exemplars venuts, doncs una cosa purament testimonial.
I ja que estàvem parlant de futur, una darrera. Ja no pregunto si la gent jove llegeix o no, perquè deu haver cas. La gent jove s'informa a través de o les fonts d'informació i els desitjos d'informar-se són ara tan heterogenis que és difícil pensar en si sóc un referent a l'hora d'informar-se o això és un núvol tan gran que la feina és.
Sí, la gent jove s'informa per canals molt diferents als quals ens hem informat tota la vida, tu i jo, i segur que la major part dels oients de Ràdio Maricel. Però això no ho podem canviar, ni no ho podem canviar des de l'àmbit local i tampoc es pot canviar des de l'àmbit nacional, i per tant el que sí que cal és, home, dotar de recursos, de campanyes i d'informació perquè la gent jove sàpiga què és informació real i què és informació que no és pas real. I ara, doncs, amb les amenaces dels canals, doncs, que hi ha uns interessos claríssims ideològics i que, a més, doncs, el que fan precisament és el foment de les fake news, doncs, bueno, aquest tema és un tema que és de preocupació absoluta, mm-hmm. i és normal, doncs, que el govern de l'Estat, per exemple, ha començat a legislar en aquest sentit, i té tot el sentit, perquè ho estan fent també altres països del món civilitzat i ho acabaran fent també tots els països del món civilitzat.
Com que no hi ha aniversari sense desig, quin desig ha formulat Santi Terraza per l'ECO?
Que continuï. De fet, les dades, i ho posàvem, ho recollíem sí. En aquest número especial que hem publicat aquesta setmana,
doncs, refermen la continuïtat,
sí,
no?
Posen de manifest que el fet de no vendre només en els quioscos, sinó anar a buscar, doncs, això, moltes altres uh-huh. opcions de venda i d'arribar al públic diferents, doncs, bueno, posa de manifest que hi ha un interès que no és pas petit, i si el compares amb altres publicacions de locals i comarcals de Catalunya, doncs encara més, és a dir, que són uns marges...
Fins i tot si es compara amb les gratuïtes, quan l'ECO no ho és, és a dir...
Exacte,
que...
sí. És a dir, el fet de que estigui en determinats supermercats, doncs, bueno, hi ha gent que potser, doncs, es mou bàsicament per aquells supermercats i que abans... doncs no, quan hi havia quioscos,
o sí, sí, hi havia sí, quioscos, no hagués pensat anar a comprar.
Exacte, i en canvi, doncs, està allà, i això, doncs, bueno, li permet i li facilita, doncs, entrar amb la realitat local i tenir un element de connexió amb la realitat local, i més si és una persona, doncs, que ha arribat de fora i té un interès, com n'hi ha, doncs, bueno, per dir, escolta'm, jo és que vull saber què és el que passa també aquí on he anat a viure. Hi ha molta altra gent que no.
Mm-hmm. Està clar.
Però vaja, aquest és un repte, no només de l'ECO, sinó és un repte col·lectiu del poble.
Diumenge, 140 anys de l'ECO, felicitats a tots i totes que l'han fet possible, ja ho fan. Santi Terraza, gràcies.
A tu.
Sort en el futur, com no.
Gràcies.